El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
El mes de maig ha estat molt més plujós que el març i l'abril, però amb la quantitat d'aigua que no ha estat massa important a Sabadell i arreu de Catalunya. De fet, l'alerta per sequera segueix encesa i les administracions demanen que es treballi en l'estalvi d'aigua per part de les institucions i dels ciutadans. Avui al Cafè de la Ràdio volem saber quin camí s'ha recorregut en aquest sentit i com estan actualment els embassaments. Per això conversem a aquesta hora amb en Xavier Duran, portaveu de l'ACA. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, molt bon dia i gràcies a vosaltres.
Els ciutadans, ahir parlàvem de la situació, no? D'aquestes pluges que ens estan acompanyant aquests dies, doncs amb la previsió que siguin jornades doncs, que la pluja ens vagi acompanyant, potser el ciutadà té una mica la sensació que estem acabant amb la sequera. Què diuen les dades?
A veure, estaríem, diguéssim, donant un respir pel que seria, doncs, això, doncs, pluges que poden ser beneficioses pels boscos, que poden, diguéssim, rebaixar el perill d'incendi, que també estan provocant una certa reactivació en alguns moments, en alguns trams de rius, però que diguéssim que no són pluges que estiguin siguent allò efectives per poder revertir d'una manera total el que seria la sequera hidrològica.
Per tant, diguéssim que la part més complexa, que és la de l'estat dels pantans, no està millorant.
Està millorant molt poc. O sigui, sí que des de principis del mes de maig fins ara hem anat registrant episodis de pluges. Sobretot el que han estat són tempestes de tipus convectiu, molt locals, que això que el que provoquen és que sí que en un lloc determinat doncs, puguin provocar un increment del cabal del riu, però aquest increment és molt, té una molt poca durada. O sigui, en el moment sí que hi ha un increment ràpid, però un cop passa la tempesta i passa l'episodi de pluges, doncs diguéssim que després el cabal torna a la normalitat. Sí que aquestes pluges el que han servit és per estabilitzar volums, sí que han servit perquè des de principis de maig fins ara s'hagi mantingut el 25% i sí que en els darrers dos dies sí que hem vist que s'ha pujat en un 1% als embassaments. És un increment que doncs, no ajuda doncs, diguéssim, a revertir aquesta situació. Sí que és positiu doncs, perquè incrementa lleugerament els volums, però que, diguéssim, que tot i aquesta percepció de que ha anat plovent, doncs, diguéssim, que calen més pluges i més continuades doncs, perquè això tingui un efecte diguéssim, més evident en els embassaments.
Clar, però que sí que ens ha donat la sensació, si més no des de fora, és que aquesta pluja sí que estava afectant sobretot a la zona de les capçaleres. No ha estat així tant?
Sí, a veure, és el que et comentava. No, han estat pluges que sí que han plogut en diverses parts, sí que hi ha hagut algunes capçaleres dels rius, com és el cas del Ter, que sí que han tingut aportacions, però clar, han estat aportacions molt concretes. Et poso l'exemple de fa un parell de setmanes, que en el que seria la capçalera del Ter, a Ull de Ter, va haver-hi doncs, un registre al voltant dels 70 litres per metre quadrat. I això sí, és una quantitat molt important, però clar, només va ser en aquell punt concret. Si després agafes altres estacions pluviomètriques en altres punts de la conca alta del Ter, com serien, per exemple, Camprodon o Núria, en aquest cas els registres van ser molt més baixos, van ser entre 30 i 40 litres per metre quadrat. És el que et comentava, o sigui, les pluges que fan falta per recarregar els embassaments han de ser pluges que siguin continuades, que siguin persistents i que siguin de diversos dies. O sigui, allò que hi hagi una pluja, d'anar fent de manera continuada, que vagi plovent, i d'aquesta manera el que fan és, diguéssim, primer, doncs tota l'aigua que arriba als boscos i que arriba a la terra, doncs aquesta aigua, diguéssim, que es va quedant allà doncs, retinguda en el sol, i un cop les plantes ja han absorbit aquesta aigua, doncs després la resta de la part de l'aigua doncs, se'n pot anar cap a rius i embassaments. Perquè això passi és el que es necessita, unes pluges que siguin continuades, de llarga durada, i que vagin fent perquè d'aquesta manera doncs, aquesta aigua va arribant cap als rius, el cabal doncs, va pujant de manera lenta però progressiva i després doncs, diguéssim que aquesta pujada es va mantenint d'una manera doncs, més estable i de més llarga durada. I això és el que fa que pugui haver-hi doncs, increments en els embassaments.
De totes maneres, i per mirar-nos-ho des d'un punt de vista una mica positiu, per dir-ho d'alguna manera, el que sí que ens està extrapolant, si més no, és que aquella situació tan crua que preveiem, no?, pel mes de març, abril, l'hem parat una mica. Si més no, segurament no hem millorat, però com a mínim no hem empitjorat el que haguéssim pogut empitjorar si no hagués plogut, no? Entenc?
Sí, a veure, partíem d'una situació molt, molt delicada, com bé deies. Portàvem, doncs, això, gairebé 31 mesos sense pluges destacables a capçalera, i a l'inici de primavera doncs, està sent molt sec, sense pluges, quan normalment és una època que acostuma a ploure i que acostuma a fer-ho d'una manera més abundant. I sí que realment, doncs, home, sí que diguéssim ens dona un bri d'esperança perquè és això, vull dir, normalment ja cap al mes de maig i juny ja són èpoques que les pluges ja van més a la baixa i en canvi doncs, aquest any estem tenint una situació totalment diferent. Van haver-hi aportacions, això el que fa, doncs, ja que com a mínim et dona doncs, la possibilitat de que les reserves dels embassaments s'estabilitzin, que en alguns casos hi pugui haver-hi un lleuger increment, i això doncs, el que també fa és que si plou aigua avall dels embassaments, doncs, hi hagi diguéssim, aquesta aigua doncs, que serveixi per garantir les demandes que hi ha a riu avall, que també doncs, pugui endarrerir la campanya de rec, i això també el que fa és que des dels embassaments, doncs, si a la part baixa dels rius doncs hi ha aportacions d'aigua per les pluges, doncs et permet que també des dels embassaments ja hagis de deslliurar menys aigua. O sigui que això el que també fas és que puguis doncs, retenir més aigua i tenir un guany que encara que sigui petit doncs, sempre és beneficiós.
Uh-huh. Ara mateix, per tant, en quin percentatge tenim els embassaments, allò que anem repassant?
Sí, ara estem al 26%, o sigui, estem un punt per sobre del que estaríem a principis del mes de maig.
I, per tant, el tema de les restriccions de què havíem parlat, que si no hi havia cap canvi de situació, podíem estar parlant, crec que era a finals del mes de setembre, principis de setembre, finals de setembre, establint noves restriccions, ara mateix això ho tindríem una mica aturat?
Bueno, de moment es mantindria, perquè és el que et diem, és un increment que és molt lleuger, o sigui, això hauríem de veure en els propers dies, si hi ha noves aportacions, i a partir d'aquí veure també doncs, quina pot ser la resposta hidrològica dels embassaments. Hem de tenir en compte que nosaltres les orientacions que fem és en base a uns consums mitjans i sí que estem notant això, doncs que si bé en el mes de març vam notar que hi havia un descens del consum respecte a principis d'any, veiem que aquest mes d'abril doncs, ja ha tornat a haver un increment de consum. Això, la situació és ben clara. Si tu vas guanyant reserves però fas un consum més elevat de l'esperat, doncs diguéssim que tu redueixes diguéssim, aquest guany, no l'aprofites. I això doncs, també doncs, fa que les perspectives de moment es mantinguin igual, que, com bé deies, de cara a la tardor, si no hi haguessin aportacions molt més importants, doncs es mantindria doncs, aquesta possibilitat d'entrar en la fase d'emergència.
I per què creieu que hem consumit més durant el mes d'abril?
Bueno, poden ser moltes causes. Vull dir, també pot ser doncs, que a través dels sistemes regulats doncs hi hagi municipis que també agafin més aigua del que seria el sistema TEL, doncs perquè potser les seves captacions pròpies doncs a lo millor estan més esgotades, que han baixat de nivell, vull dir, podria ser moltes causes, però bueno, és el que diem sempre, que realment és necessari que entre tots intentem fer un consum més responsable, no només a través de la ciutadania, sinó de la resta d'activitats, i intentar doncs això, reduir el consum que estem fent ara, perquè això sí que ens permetria, si realment doncs som capaços de baixar aquesta dotació, doncs sí que després doncs, sí que podrien allargar en el temps doncs, la possibilitat d'entrar en escenaris amb més restricció.
Clar, però en aquest sentit moltes vegades es parla no, de que la ciutadania està al màxim, no? Ja per dir d'alguna manera que ja està fent un estalvi molt gran no, d'aigua, per tant, aquí d'on vindria aquesta despesa?
Sí, a veure, és el que dius, en els darrers anys doncs, sí que hi ha hagut una cultura de l'estalvi que s'ha consolidat a Catalunya, tant a l'àrea de Barcelona com a la resta del país. Si bé estan els consums de mitjana al voltant de 117-120 litres per habitant i dia, hi ha municipis que estan al voltant de 100, fins i tot n'hi ha algun de l'àrea metropolitana que estaria al voltant dels 97 litres per habitant i dia, i sí que nosaltres pensem que hi pot arribar a marge doncs, perquè es pugui arribar a un consum de 90 litres per habitant i dia. Això hi ha altres ciutats d'Espanya que han arribat en aquest nivell, i que això creiem doncs, que aquí pot haver-hi aquest marge de que encara doncs, puguem fer un esforç més i sobretot en una situació doncs, que hi ha una falta d'aigua i que cal doncs, que estalviem.
Uh-huh. Per tant, sí que hi ha aquesta situació no?, de seguir estalviant. De totes maneres, aquí hi ha també molta polèmica per l'eficiència de les canonades. No? En aquest sentit, què podríeu dir des de l'ACA? Perquè es parla molt d'aquesta avaria no?, que tenim a la xarxa Ter Llobregat que deixa anar molta aigua. En aquest sentit, com són deficients les canonades? I si també treballar en aquest sentit ens podria ajudar a millorar la situació global?
Sí, bé, l'eficiència del que és la xarxa Ter Llobregat és molt alta. Està al voltant del 99%. Sí que bé deies doncs, el tema de Badalona, doncs, sí que és un tema que és molt noticiable, perquè també doncs, és una canonada que diguéssim que aquesta pèrdua d'aigua és molt visible. Sí que aquesta setmana des de govern ja s'ha anunciat que doncs, properament es posarà informació, bueno, es posarà en licitació el projecte per, diguéssim, per acabar de construir el que seria el desdoblament d'aquesta conducció que té aquesta fuita. És una conducció que seria com paral·lela i que està feta en tres dels quatre trams previstos. Ara faltaria el quart tram, que té una inversió que és al voltant dels 36 milions d'euros, i que aquesta actuació estaria previst que en el 2025 estigués acabada. Un cop aquest aqüeducte, aquesta conducció, estigui finalitzada, tu podràs transportar l'aigua per aquesta nova conducció i d'aquesta manera tu podràs aturar, diguéssim, el transport d'aigua per la canonada aquesta antiga que té aquesta fuita. D'aquesta manera, tu un cop la buides, perquè ja et dic que és una canonada que és d'un diàmetre de 3 metres, tu aquesta canonada l'has d'aturar totalment i has de treballar en sec. I has de fer possible que hi pugui entrar gent a dins perquè puguin reparar-ho. Doncs un cop aquesta conducció alternativa pugui estar en servei, doncs es podrà doncs, revisar aquesta conducció que té les fuites per realment doncs, en quin punt s'ha d'actuar i a partir d'aquí doncs, reparar-la per tenir doncs, diguéssim, doncs, la conducció doncs, a punt per si s'hagués de fer servir.
Clar, i en tot aquest context, les solucions segueixen sent les mateixes? És a dir, seguim treballant en la mateixa línia per trobar solucions a aquesta sequera i sobretot solucions, entenc, a aprofitar el màxim de l'aigua que tenim?
Sí, per descomptat. A veure, seguim encara produint al màxim en el que seria l'aigua dessalinitzada. Estem des del mes d'agost de l'any passat que estan funcionant al seu màxim rendiment, continuen així. També s'està potenciant tot el que és l'ús de l'aigua regenerada per a diversos usos i també s'està extraient aigua del que serien els pous de sequera. Si comptem el volum d'aigua que s'ha fet servir d'aquests recursos entre 2002 i el que portem de 2023, seria una xifra al voltant d'uns 220-230 hectòmetres cúbics, que seria l'equivalent a l'embassament de Susqueda. Més que res perquè ens fem una idea de que tots aquests recursos han aportat l'aigua del que seria l'embassament més gran de les conques internes. Si no haguéssim disposat d'aquests recursos, doncs de ben segur que avui estaríem en una situació molt, molt pitjor. A banda de l'estalvi i d'aquestes mesures que t'he comentat, sí que també s'està potenciant que actuacions que estan previstes en la planificació hidrològica, com ampliar la dessalinitzadora de la Tordera i construir una nova dessalinitzadora a la zona de Cubelles, doncs ara diguéssim que s'han accelerat. En el cas de l'ampliació de la Tordera, ja està, diguéssim, el projecte fet, ja ha passat per informació pública, està, diguéssim, ara pendent de l'estudi d'impacte ambiental, i en el cas de la dessalinitzadora del Foix, doncs, tot just ara s'ha posat informació pública al projecte bàsic. O sigui que són actuacions que, tot i que no seran immediates, sí que en un futur de 3-4 anys doncs, puguin estar en servei i que ens permetin doncs, això incrementar la disponibilitat d'aigua.
Clar, d'aigua regenerada encara queda camí també per seguir investigant, seguir treballant i seguir posant damunt la taula opcions?
Sí, per descomptat, i precisament aquest ha de ser un dels grans eixos. Tingues en compte que ara de mitjana, si les depuradores catalanes depuren al voltant d'uns 600 hectòmetres cúbics d'aigua a l'any, doncs d'aquesta aigua el que es reaprofita, diguéssim, el que es regenera i es reaprofita és al voltant d'un 10%. L'objectiu és doblar aquesta xifra, arribar al 20% en un període de 5-6 anys. O sigui que sí que hi ha marge, sí que en la planificació dels propers 6 anys doncs, hi ha diverses actuacions doncs, per potenciar aquests usos, duplicant el que seria les estacions de regeneració d'aigua que hi ha, i a partir d'aquí doncs, fer-ho amb una inversió que seria d'uns 120 milions d'euros en 5-6 anys, que seria doncs, això, una bona injecció doncs, per aportar doncs, això, aquesta aigua regenerada per a usos que no són consumptius i d'aquesta manera doncs, poder disposar de l'aigua potable doncs, perquè sigui l'aigua de boca.
Clar, quins usos se li han de donar a aquesta aigua regenerada, per tant?
Sí, l'aigua regenerada, diguéssim, és una aigua que té molt bona qualitat, és una aigua que, diguéssim, que és un tractament que se li aplica a l'aigua depurada, doncs se li aplica un tractament addicional, i aquesta aigua està en molt bones condicions i es pot fer servir doncs, per a usos agrícoles, també per a usos industrials, pel que seria també a usos municipals, com la neteja de carrers o el rec de jardins, i també per a usos lúdics, com per exemple el rec de camps de golf. A l'àrea de Barcelona el que també s'està fent és, diguéssim, fent aportació d'aquesta aigua regenerada en el tram final del riu Llobregat, fer que aquesta aigua es barregi amb la que el riu porta de manera natural i uns centenars de metres aigua avall, doncs aquesta aigua es capta una potabilitzadora i a partir d'aquí, doncs, diguéssim, es pot distribuir pel que seria la xarxa de subministrament. No és una aigua que tu la puguis fer servir per al consum directe d'aigua de boca, però sí que pots aportar-la doncs, per incrementar la disponibilitat de recursos.
Clar, per tant, aquesta aigua que ja ve neta, diguéssim, es potabilitza i es posa a la xarxa.
Així és, diguéssim, és una aigua que tu un cop ja la depures, li apliques un tractament més avançat, aquesta aigua ja surt en unes condicions molt bones i és una aigua que la pots fer servir per aquests usos. Com que la portes al riu, aquesta aigua doncs, es barreja amb la que el riu porta de manera natural i tu després la potabilitzes, passant totes les garanties i tots els controls, i aquesta aigua després és apta, doncs, perquè sigui distribuïda a través de la xarxa.
Uh-huh. Quan diem distribuïda a través de la xarxa vol dir aigua de boca, el que diem quan obrim l'aixeta de casa, no?
Sí, seria per això ara mateix una mesura que tindria un impacte més directe en el que és a la zona de Barcelona i municipis de l'àrea metropolitana. Crec que aquí, en el cas de Sabadell, no arriba, perquè et dic, és una mesura que s'aplica en una zona molt concreta i que l'aigua la capta una potabilitzadora, que és la de Sant Joan d'Espí, que és una potabilitzadora que distribueix en tota aquesta zona de la regió metropolitana.
Uh-huh. Però que entenc que és una opció que, vist que funciona, es podria estendre arreu de Catalunya, si fes falta.
Sí, també tot depèn, ja et dic, de si hi ha les infraestructures necessàries. Hem de tenir en compte que la zona on s'està aplicant aquesta mesura és en l'àmbit de la depuradora del Llobregat, que està en el Prat de Llobregat, i que diguéssim que és una depuradora que rep un volum molt alt d'aigües residuals. Pensa que Barcelona i l'àrea metropolitana tenen dues grans depuradores, la del Besòs, que estaria a la zona de la desembocadora del Besòs, i aquesta la del Llobregat. Clar, al rebre més aigua per depurar, doncs diguéssim que tu després tens més aigua potencial, doncs, per destinar-la a aquests usos. Això és un tema que s'ha de valorar també aplicant-lo a cada realitat i realment veient si hi ha una demanda que es pugui satisfer. Em sembla que en altres entrevistes amb vosaltres ja ho hem comentat, aquesta possibilitat que hi ha també de la depuradora de Sabadell Riu Sec, de que pugui aportar aigua regenerada per a altres municipis i per a usos que no són consumptius, i que doncs això, encara que sigui una aigua que tu no la puguis destinar per a aigua de boca, sí que el que pots fer és substituir aquesta aigua regenerada per aigua de boca que ara potser estàs fent servir per a usos no consumptius, per exemple, doncs, el que et deia, la neteja de carrers o el rec de jardins. I d'aquesta manera el que fas, doncs, és, diguéssim, mantenir un recurs que pots destinar per aigua de boca i fer servir l'aigua regenerada, doncs, per a altres usos que no, diguéssim, que no requereixen aquest nivell de qualitat.
Clar, això de facto a Sabadell s'està fent, no? Sabadell es neteja amb aquesta aigua que surt de la depuradora, es rega també, crec, i fins i tot hi ha una xarxa doble en alguns dels punts de la ciutat. Entenc que el camí quan parlem d'aigua regenerada és això, és estendre aquesta doble xarxa per tenir dues aixetes, diguéssim, en funció dels usos?
Sí, sí, per descomptat, la idea és aquesta. Sabadell precisament és un dels municipis pioners en aquest àmbit i que ja fa, doncs, si no vaig errat, més d'una dècada apostant per aquesta regeneració, i és el que dius. Es pot fer servir per a aquests usos municipals, pel tema, doncs, de neteja de carrers o rec de jardins, i que després es pugui habilitar, doncs, això com una xarxa específica d'aigua regenerada perquè es pugui destinar, doncs, per a altres usos i per a altres usuaris que així ho necessitin. És aquest projecte que et comentava amb Cerdanyola, amb Sant Cugat i amb la Universitat Autònoma, que està, doncs, en la planificació vigent, i que la intenció d'això, aprofitar aquest excedent d'aigua regenerada que produeix la depuradora d'aquí de Sabadell Riu Sec, portar-la cap a aquests municipis i que aquesta aigua, doncs, es pugui fer servir, doncs, per això, doncs, per a usos industrials, per a usos lúdics, i que tinguis, doncs, això, una xarxa específica per destinar aquesta aigua, doncs, per a aquestes finalitats.
I de l'aigua de subsol, de tota aquesta part que estàvem analitzant, veient què teníem, en quin procés està tota aquesta anàlisi? Què és el que tenim sota terra? Què sabem?
Bueno, sota terra, a veure, diguéssim que en el que seria ja en determinades zones, doncs sí que el que tenim són grans aqüífers, que perquè la gent ho entengui, doncs serien com uns grans embassaments subterranis. Això el tindríem a la zona de l'Anoia i a la zona de l'Alt Empordà, que és el fluvià Muga. Hi ha, com diguéssim, dos grans aqüífers que són els que donen aigua en aquestes zones. Diguéssim que aquests aqüífers el que es fa és monitoritzar en tot moment quina és la seva evolució, de realment, doncs, si el seu nivell puja o baixa, i a partir d'aquí, doncs, en aquests casos és l'indicador que serveix per definir si s'entra en un estat de sequera o no. Després hi pot haver-hi el cas, doncs, això, de que hi hagi municipis que puguin disposar, doncs, de captacions pròpies per garantir el seu abastament. Pot haver municipis, doncs, que arran de la falta de pluja puguin tenir problemes i que, doncs, hagin anat esgotant la seva capacitat. I després, doncs, hi ha la possibilitat de municipis que tenen pous que es van recuperar en la passada sequera i que es van, doncs, això, concebre per disposar d'un abastament alternatiu en cas de necessitat. I precisament en aquesta línia és el que s'està treballant, de veure realment, doncs, que si hi ha pous de sequera, doncs, que es van recuperar i que no s'han pogut posar en servei, doncs veure realment també, doncs, si hi ha la viabilitat aquesta, doncs, d'activar-los, a portar aigua al sistema i d'aquesta manera, doncs, disposar de més recurs i no haver de dependre, doncs, tant de l'aigua dels embassaments.
Clar, i aquesta aigua, un cop es treu, es recupera?
Es recupera en quin sentit vols dir?
Vull dir que si buidem els aqüífers, els hem d'anar reomplint d'alguna manera? Ho fa la pluja, això? És un procés natural?
Bueno, hi ha diverses solucions, depenent de la zona. Sí que hi ha, sí que, vull dir, el funcionament no deixa de ser com un embassament. Tu, un aqüífer, diguéssim, tu tens uns nivells i tu tens una sèrie de captacions. Tu el que has de fer és que aquestes extraccions d'aigua que facis dels aqüífers siguin sostenibles. Per això, doncs, el que serien grans aqüífers, el que són zones que depenen d'un aqüífer i que hi ha, doncs, diguéssim, doncs això, diversos punts per extreure aquesta aigua, doncs nosaltres el que tenim són un pla d'ordenació d'extraccions que, diguéssim, és això per controlar quins punts d'extracció hi ha i quina aigua és la que es treu de cada punt. Sobretot, doncs, això, doncs, per evitar que aquest aqüífer doncs, tingui una sobreexplotació i que pugui, doncs, això, reduir-se en quantitat i que perdi quantitat. En el cas de la recàrrega, doncs, el sistema gairebé és el mateix que els embassaments, és l'aigua de pluja. Però bé, també, doncs, hi ha possibilitats i s'estan estudiant, doncs, casos que es pugui aportar, doncs, precisament, aigua regenerada per recarregar aquests aqüífers. O sigui, precisament ara nosaltres, ara fa cosa de 2 setmanes, vam, doncs, impulsar el que seria un estudi per veure realment si des de la depuradora de Tossa, doncs, que també hi ha una part d'aigua regenerada que no s'aprofita, es pogués recarregar un aqüífer, doncs, de la zona de la Baixa Costa Brava, i també això s'està estudiant amb altres indrets. O sigui, que sí que també es podria veure realment que a banda de la recàrrega natural que tenen els aqüífers amb les pluges, doncs, que també es pogués fer, doncs, de manera, diguéssim, artificial, per entendre'ns, amb aigua regenerada.
Clar, i suposo que també s'haurà de mirar en quin estat estan, no?, l'aigua d'aquests aqüífers, perquè, clar, hi ha zones de Catalunya on els purins en aquest sentit hi han pogut fer molt mal, no?
Sí, per descomptat. O sigui, això, diguéssim, s'ha de valorar. A banda, és el que et deia, nosaltres els aqüífers els mirem per una banda amb el que seria el nivell, l'estat quantitatiu, que vol dir, doncs, això, el volum que té, i a partir d'aquí, doncs, veure quina viabilitat té, doncs, l'extracció d'aigua, i a partir d'aquí, doncs, fer un control perquè aquestes extraccions no se superin. I després tenim, doncs, això, el que serien els aqüífers o les masses d'aigua subterrànies que estan en mal estat qualitatiu, doncs, pel tema de la contaminació per nitrats o d'altres elements. També hem de tenir en compte que hi ha zones de Catalunya que hi ha aqüífers que hi ha de per si i de manera natural, doncs, ja presenten altres concentracions, doncs, per exemple, doncs, d'arsènic o clor, per les característiques del terreny. I això és un tema, doncs, que s'ha d'anar controlant en tots els àmbits. Vull dir, hi ha llocs, doncs, que sí que realment les masses d'aigua subterrània, doncs, poden presentar els nivells de nitrats, i en aquests casos, doncs, o realment sobta, en el cas de que no hi hagi cap altra font de subministrament, de disposar d'unes plantes que diem desnitrificadores, que el que fan és treure el nitrat de l'aigua i que aquesta sigui apta per al consum, i en altres casos, doncs, que pugui ser, doncs, que aquesta aigua, doncs, es pugui barrejar amb aigua provenent d'altres captacions i així permetis, doncs, que aquesta aigua pugui tenir, doncs, una qualitat apta per al seu consum.
Doncs, Xavier Duran, portaveu de l'ACA, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Gràcies a vosaltres i fins la propera.
Que vagi molt bé.
Igualment.